Ah, clar, sí. Del primer judici, amb 14 anys. Jo, abans de... Bueno, el dia que li vaig dir a la meva amiga, ai, a la meva amiga i a la meva profe, el dia d'abans jo havia estat dormint a casa del meu pare i va abusar de mi una altra vegada. Vull dir, bueno, que era continuat, però el dia d'abans també.
Entenc que tu no saps res del teu pare.
No, ara mateix sí? No.
Des de fa quant de temps?
5 anys, més o menys, quasi. 4 i mig.
5 anys. I això que ha dit la Montse de la possibilitat de trobar-vos de nou, a tu mi, què et genera?
A mi m'agradaria. És que és raro. Però ell m'estava dient tota l'estona que jo volia, que jo buscava, que era la meva culpa, i tinc com la necessitat de poder-li dir que jo no estava buscant això i que això no m'agradava a mi, que era la seva culpa, no la meva.
Sí, sí.
Vull dir, perquè el que fa l'abusador és fer-te sentir-te culpable a tu. I jo vull que em vegi bé i que sàpiga que jo no em sento culpable perquè no tinc la culpa. Encara que jo sí que durant 3 anys m'he sentit fatal amb mi mateixa, que ja no.
Estàs...
Volem portar el seu pare. Mm. Sí, volem portar el seu pare. Ara voldrà... Els que s'han fet judici ja venen bastant segurs a demanar disculpes. Però és molt important. És molt important que li demani disculpes perquè de veritat que és l'autèntica reparació. I és molt preocupant això, no? Perquè Save the Children també ho diu, i la Chloe Madan és gent molt experta en aquest tema, que si tu no repares, això passa de generació en generació.
Què vols dir?
Sí, 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 s'hereda.
El què?
Emocionalment s'hereda l'abús.
És a dir, que si la Irene tingués una filla,
d'alguna manera
alguna cosa quedaria.
Alguna cosa quedaria. Precisament per tant de voler-la protegir del que li ha passat amb ella... de tant de voler-la protegir, no sabem com, però això ho diu Chloe Madanes, que ja et dic que és una autoritat, passa de generació en generació. I ara hem tingut un cas d'una família de catalana, com us podeu imaginar, àvies abusades, les dues, pare i mare abusats, i els nens abusats per un tiet. Tota la família. O sigui, que això la gent ho omiteix. No, per això és tan important, perquè igual fem teràpies, amb ella, amb la seva mare, amb el seu germà, amb el seu pare, vale? No sé si aquest cas pot ser, però igual al final de la sessió la mare es posa a plorar i diu: és que a mi també em va passar de petita, en molts casos, més dels que us podeu imaginar.
Montse, hi ha una cosa que ara m'has fet pensar i crec que és important, perquè a vegades quan parlem també des de la ràdio, és a dir, quan fem debats públics al voltant dels abusos sexuals i les conseqüències que té, pensem en les conseqüències penals, no? Una persona ha de ser castigada per determinades accions, o més que castigada, com que es ve dir que la presó és una forma de reparació també d'aquella pròpia persona, ha d'aprendre determinades coses a través d'actituds. Però no ens mirem en la víctima. Potser a la víctima li és important que aquella persona surti del carrer. Potser. Però més important és...
reparar-la.
Que li acabi demanant disculpes. O sigui, Irene, tu estàs més preocupada perquè t'acabis trobant amb el teu pare que et pugui demanar disculpes ell a tu, o que tu li puguis dir que no pas si entra o no entra a la presó per un cas d'abusos sexuals amb tu.
Pues sí. O sigui, jo preferiria que el meu pare em demanés disculpes i jo sapigués que no faria mai més aquesta cosa que s'anés a la presó, perquè què faria ja? Vull dir, tampoc treballaria res. No canviaria res. No sé.
Irene, aniré acabant. D'entrada només agrair-te la voluntat de venir fins a la ràdio i explicar-ho, perquè crec que ajudarà una pila de gent, segur, estic convençut. Però, a banda d'això, volia saber ara mateix com és la teva vida. O sigui, tu estàs estudiant, tens un objectiu de feina, on ets ara mateix?
Bueno, jo ara estic estudiant un grau superior de laboratori, i sí que, bueno, aquest any em veig molt bé, però l'any passat sí que estava bastant malament quan va sortir el resultat del judici.
Clar.
Perquè primer sí que tenia molta por de sortir al carrer, perquè clar, ja no tenia l'ordre d'allunyament. Llavors em donava por que vingués o qualsevol cosa. I ara mateix estic molt bé, perquè quan tu passes per un abús, queden seqüeles. Jo abans anava pel carrer i veia un pare amb la seva filla, jo no podia, perquè em donava moltíssima por, pensava que li passava el mateix que a mi. Però...
Perdó, o sigui, tu quan anaves pel carrer veies un pare que estava del bracet de la seva filla i pensaves automàticament que li estava passant el mateix.
Que podia passar el mateix. I no podia quasi estar amb homes sols, era quasi impossible, em costava molt. I aquest any estic molt millor, i també és que és un procés. Clar. I jo també em sentia molt culpable, i cada vegada és com que estic millor amb mi mateixa i sé que jo no he fet res malament.
Puc preguntar per una qüestió purament personal, que és, tu tens parella?
Sí.
I com ha sigut això?
Pues, al principi costa molt. Encara costa molt. Perquè hi ha vegades que, bueno, no que pensi que em farà qualsevol cosa, perquè jo sé que és boníssima persona i que no faria res, però hi ha vegades que hi ha situacions que et recorden aquelles coses, perquè, clar, són molts anys i són coses semblants. I no que pensis que aquesta persona et farà mal, sinó que et venen records i coses. I costa.
Són les 11 i 5 minuts. Agraeixo moltíssim a la Montserrat Joventeny que hagi vingut, educadora social, activista pels drets de la infància, fundadora de la Fundació Joventeny, que treballa aquesta teràpia específicament en famílies, que és una mica el contrari del que es fa habitualment i que veiem que té resultats, però sobretot a la Irene, una criatura de 18 anys que ha vingut aquí a la ràdio per explicar un cas dificilíssim que ni tan sols la seva mare, que està aquí al costat, asseguda en una cadira, no li ha pogut explicar amb pèls i senyals, amb els detalls del que ella considera que se li ha d'explicar, i en canvi ho ha pogut fer a la ràdio pensant, sens dubte, imagino que has vingut per això, pensant que qui pot estar escoltant això.
Clar, i que m'agradaria que la gent que passa per un abús ho pogués dir, sense por, bueno, amb por, perquè dona por dir-ho, però que ho diguessin, m'agradaria molt.
Irene, moltíssimes gràcies.
De res.
Montserrat Joventeny, gràcies.
A vosaltres.
Carles.
Déu-n'hi-do, Costa.
Gràcies a tu també.
No, tant i tant. Això, el secret, no ho és. No ho és i no ho ha de ser.
11 i 6 minuts. Fem una pausa i de seguida continuem.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
El 19 de novembre celebrem el Dia Mundial del Sanejament. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
L'aclamat director Daniele Gatti es posa al capdavant de la Mahler Chamber Orchestra per oferir tres mirades a la sinfonia en un concert imperdible.
El 25 de novembre a l'Auditori sonaran la sinfonia en do d'Stravinsky, la concertant de Haydn i la clàssica de Prokofiev.
Entrades a auditori.cat.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba el Tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació a www.producciointegrada.cat.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona, plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Sabies que deixar el televisor de fons pot augmentar la teva factura fins a un 30% cada mes? Així que, si no l'has de mirar, potser serà millor seguir escoltant la ràdio. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
La les 11 i 9 minuts, quan falten 50 minuts perquè arrenqui el partit del Barça contra el Real Madrid. De seguida farem una mica d'Amèriques, anirem amb la Llucia Ramis i el Carlos Tanón, però abans, per la gent que s'està incorporant a aquesta hora i que no sap què ha passat al món. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Hola, Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
De seguida ens actualitzem amb tot el que ha passat durant aquesta estona, però abans tenim ja l'11 del Barça, ara que comentàvem el clàssic d'avui. Hola, Laia Coll, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
El partit arrenca a les 12, ja tenim l'11 del Barça?
Tenim ja l'11 del Barça confirmat, que és el següent. Cata Colla a la porteria, defensa, Lucy Brons, Engen, Mapi León, Iona, Batlle, mig del camp, Keira Walsh de pivot, interiors, Aitana i Patri, al davant, Graham Hansen, Mariona i Salma Parayuelo. 11 de gala per rebre avui al Madrid el clàssic de la Lliga F, el Barça, que sortirà al terreny de joc amb 3 punts més, amb l'objectiu de deixar el Real Madrid a 6 punts i fer un pas molt important, tot i estar la jornada 9, pel títol de Lliga.
50 minuts perquè arrenqui el partit des de l'Estadi Olímpic, 40.000 entrades venudes, íntegrament el podreu seguir a RAC+1 i també amb connexions al Via Lliure. Més enllà del Barça, què ha passat des que hem arrencat la tertúlia?
Doncs hem parlat de les manifestacions a Madrid contra l'amnistia amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. El dirigent del Partit Popular ha condemnat els actes violents que s'han vist aquestes últimes setmanes a Ferraz.
A mi em sembla impresentable una de les imatges que jo estic veient per part de radicals i per part, escolti, jo ho dic clar, de feixistes que aprofiten aquestes manifestacions per organitzar les barricades. Jo ho criticava en l'any 2017, en l'any 2018, i ho critico amb la mateixa intensitat el que està passant en aquests moments.
També n'hem parlat amb el doctor de Ciències Polítiques i professor de Ciències Socials de la Universitat Carlos III, Pablo Simón, que demana que no s'infravalorin aquestes mobilitzacions.
No s'ha d'infravalorar aquestes protestes en absolut. És que la tensió és masca i molt, O sigui, a mi sí que em recorda una mica a lo que va passar el 2017 a Catalunya, lo que està passant una mica ara a la situació del context de tot l'Estat, no? O sigui, és cert que Espanya no és Madrid, però Madrid té molta influència sobre el clima polític del conjunt de l'Estat.
Simón, que també ha pronosticat que el nou Consell de Ministres de Pedro Sánchez serà un executiu amb perfils més polítics que tècnics per fer front a aquesta oposició de la dreta.
Per cert, Xavier García Albiol, que també li hem preguntat per l'arbre, famós arbre de Nadal de Badalona, que es va encendre ahir, i diu que continua defensant que és el... En aquest cas ja ha vingut a dir que és el millor de tots, no sé si el més alt.
El més alt, i el més maco és el de Badalona. Fa coses que el de Granada no fa, i ara li dic el de Granada, que té 54 metres, és cert. És un arbre que no té la capacitat de fer l'espectacle de llum i de música.
Sí, és més alt, però no és tan xulo.
I el de Vigo també, eh? I el de Vigo també. Però el de Granada no ho pot fer.
Ja no és el més alt, el que passa que pot fer altres coses. Bé, més enllà d'això, en plana internacional, avui és un matí amb novetats sobre un possible alto el foc precisament a la franja de Gaza.
Sí, perquè creixen les crides perquè aquesta aturada s'apliqui ja als països àrabs i la Xina, de fet, faran pinya demà mateix per reclamar que sigui imminent l'alto el foc, que s'apliqui d'una vegada per totes. N'acaben d'informar diversos governs del món àrab. Tots ells es trobaran a la Xina, on el rebrà el govern de Xi Jinping. Això després que el Washington Post hagi informat que l'acord és a tocar. De fet, un document treballat entre les parts implicades recull que duri com a mínim 5 dies i que Hamas alliberi un mínim d'una cinquantena d'hostatges. Seria una quarta part dels que té segrestats. De moment, però, els atacs continuen a Gaza. L'agència palestina Wafa assegura que com a mínim 15 persones han mort aquesta matinada al camp de refugiats de Nusairat i a la ciutat de Khan Yunis pels bombardejos de l'exèrcit d'Israel.
I avui, que és Dia Mundial per la Prevenció de l'Abús Sexual Infantil, sentíem ara fa uns minuts, recomano que no ho hagi fet, el testimoni impactant de la Irene, una noia de 18 anys que va patir abusos per part del seu pare des de petita. La Fundació Joventut reclama que es creïn jutjats especialitzats en infants.
Sí, n'acabem de parlar amb la seva fundadora, l'educadora social i activista pels drets de la infància, Montserrat Joventut.
És molt important els jutjats, que ho diu la llei del 21. La llei del 21 diu que es crearan jutjats especialistes en infants. Això seria un gran avanç, com en el seu moment va haver-hi els especialistes en violència de gènere.
Joventany també considera que aquest tipus d'abús s'hauria de considerar un trastorn emocional més que mental.
Gràcies, Sandra Sotillo. Gràcies, Nil Sant Martí. Fins ara.
Fins ara.
Del 13 al 19 de novembre se celebra la Setmana Mundial de l'Emprenedoria, un camí que comença amb una idea i que continua amb la realització d'un projecte. A Catalunya hi ha una gran experiència en crear, d'una forma i tirar endavant projectes, perquè Catalunya és terra d'emprenedors. Cristina González, directora general de Microbank.
Aproximadament un 32% de les persones que emprenen acaben contractant una altra persona, perquè el negoci a poc els hi vagi bé, necessiten una altra persona. És a dir, que tot el món de l'emprenedoria, tant en format autònom com en format microempresa, és molt potent a Catalunya i molt potent a tot Espanya. I fins i tot m'atreviria a dir que a tota Europa. Perquè facis una idea, les microempreses són un 93% de les empreses que existeixen en aquest país. I són les que generen 2 llocs de treball de cada 3. És a dir, que fomentar i impulsar aquest teixit emprenedor i microemprenedor és molt important.
Recupera aquesta conversa i d'altres que hem tingut amb experts, entitats col·laboradores i emprenedors. Entra a rac1.cat i escolta el RAC1 de pensar per saber com és emprendre a Catalunya. Perquè a Catalunya som emprenedors. Amb el suport de Microbank, el banc social de CaixaBank.
Un quart de 12 del matí, de seguida fem Amèriques, vinculat també al món del futbol, però abans, l'Elis ha passat per aquest programa també, el qui interpreta el músic molt conegut de casa nostra, que, en fi, guanyador de Grammys i tot, gran company de batalles de Setangana, que és qui actuarà reinterpretant l'himne del Barça d'aquí una estona, a les 12 del migdia, quan hi hagi el Barça-Madrid a Montjuïc. Bé, sapigueu que tenim en exclusiva com sona aquest himne, perquè hem pensat, ostres, reinterpretat per Elis, l'himne del Barça, amb els aplaudiments, com ens explicava ell, doncs sona d'aquesta manera.
Jugadors seguidors, tots units fem força, som molts anys plens d'afanys, són molts gols que hem cridat.
Així sona l'himne del Barça, que sonarà a Montjuïc d'aquí una estona en exclusiva al Via Lliure de RAC1. Tela marinera, el que sonarà amb l'Elisa en directe també des de Montjuïc. Però ara són les 11, això serà d'aquí a 3:15, per tant, abans pels oients del Via Lliure, el so d'Elis reinterpretant l'himne del Barça. Però abans, 11 i 17 minuts.
El Via Lliure fem les Amèriques.
Ja sabeu que els del Via Lliure ens agrada molt viatjar i conèixer catalans, persones que en el seu dia van marxar de casa nostra per anar a treballar en d'altres llocs, a vegades per motius que no són només laborals, però també laborals, i que en els seus camps de feina han excel·lit. Avui farem unes Amèriques una mica especials, primer perquè la persona que entrevistem viu a un país que és encara, ostres, d'alguna manera molt desconegut per nosaltres, se'n parla molt, però és desconegut, i segon perquè fa poc temps que hi ha aterrat i per tant està d'alguna manera encara començant a conèixer com funciona. I tercer, perquè parlarem d'una feina que és poc habitual en un país com el que parlarem per una dona. Estem parlant d'Aràbia Saudita. Ella és l'Anna Junyent, és entrenadora de futbol del Riyadh d'Aràbia Saudita, un dels 8 equips de la primera divisió de la Lliga Femenina de Futbol del país. Que algú ja pensarà, ostres, hi havia Lliga Femenina? Doncs efectivament n'hi ha, a l'Aràbia Saudita. I la trajectòria de l'Anna és espectacular, entre altres coses, per haver estat 9 anys al Barça, a l'equip femení. Com estàs, Anna? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Molt bé.
Des de la distància, és cert, el que estava dient, és un país del que tothom parla, o que en parla molt sovint, però que el desconeixement sobre el que hi succeeix a l'interior és molt gran. Ara de seguida en parlarem. Fa molt poc temps que hi has arribat. Com vas arribar a l'Aràbia Saudita?
A l'1 de setembre.
Això vol dir que clar, encara t'estàs adaptant al que significa haver aterrat un país, insisteixo, del que tothom parla, i que sempre està a la picota dels debats sobre drets i sobre política i geopolítica, però encara estàs, com aquell que diu, acaben de conèixer-lo.
Bueno, la veritat és que puc dir que ja comencem a conèixer bastant, perquè a més ha estat bastant intens. O sigui, nosaltres quan aterrem no tenim gaire temps de badar, no? Nosaltres ens hem de posar a treballar i hem de començar a adaptar-nos el més aviat possible, perquè a més el contacte és molt directe amb la gent d'aquí, perquè tenim jugadores i tot el que és el tema de directives i de més són saudites. Llavors puc dir que ara mateix estem bastant adaptades.
A què, exactament? A la forma de vida, a la comunicació, al clima... A què, exactament, esteu adaptades?
Doncs mira, a tot, no? A la forma de vida, a com ens hem de comunicar, en com ens hem de vestir, en com ens hem de relacionar, amb com treballen, en com condueixen... Jo crec que amb gairebé tot, no?
Evidentment t'he de preguntar per una qüestió, que és que se n'ha parlat molt, sobretot després del Mundial de Qatar, de la contradicció que pot ser per al món occidental portar grans esdeveniments en països d'aquest tipus, que suposo que és una part de la contradicció, del dilema ètic que tu pots haver tingut per acceptar una feina d'aquest tipus, no? Que és un esport en l'àmbit femení, sabent de les condicions de les dones en un país com l'Aràbia Saudita, o com el Qatar, o com etcètera, etcètera, però que tu et deus haver plantejat internament formar-ne part o no formar-ne part, no?
Bueno, sí, la veritat és que aquesta va ser una de les dels motius pels quals jo vaig rebutjar la temporada passada.
Ah, tu ja t'ho van oferir,
Sí, 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 sí. Jo la temporada passada ja vaig tenir ofertes d'aquí i ho vaig rebutjar. Aquesta vegada m'arriba per una altra via, que és una Soraya, que és una persona que crec que a més col·labora amb RAC1, amb els partits de futbol femení.
Sí.
Ella és la que em contacta i ens assentem, parlem, però és que el bo d'aquesta trobada va ser que ella havia vingut aquí, havia conegut el club, havia conegut les persones del club, havia vist les noies, l'equip... I, clar, la visió et canvia molt quan algú et parla directament des del coneixement, no? Des d'haver vingut i des de saber què està passant, no? Evidentment, això em va canviar molt la idea, no? Igual que et dic que molta gent parla i parla, els diners, res. O sigui, nosaltres no estem cobrant res que no estiguin cobrant en un equip de primera divisió femenina a Espanya.
No, eh? No. Ostres, mira, que és una de les qüestions que volia posar al damunt de la taula, ja no per preguntar què cobres, òbviament no m'interessa gens, ni crec que s'hagi de preguntar, però és cert que hi ha molt debat sempre de la quantitat de diners que mou un país com l'Aràbia Saudita i que la facilitat per captar determinat talent té molt a veure amb els sous que es paguen, no? No és així en el teu cas?
Sí que es belluguen diners, però no és així en el nostre cas. En el meu cas no és així, vull dir, no va per aquí, perquè a més he hagut de sentir coses com el que fan els diners, no? I penso, pues no serà amb mi, perquè sí que és veritat que s'està començant a bellugar diners i quantitats i de més, no és el nostre cas, però sí que la lliga femenina, superlliga que s'anomena, doncs comença a voler portar també jugadores doncs, de renom, jugadores importants, i estan veient que si no posen calés, doncs no ho faran. Però això no vol dir que ara mateix estigui passant.
Clar, sobre això, entens també, Anna, que hi hagi una pila de gent a aquesta hora del matí que digui com que hi ha una lliga femenina a l'Aràbia Saudita? Si fa dos dies ens deien que determinats països no deixaven entrar les dones als estadis, no? Existeix una lliga femenina des de fa gaire temps a l'Aràbia Saudita?
Existeix una lliga femenina a l'Aràbia Saudita des de fa 3 anys. Aquesta és la tercera temporada, més o menys, si jo no estic equivocada. Aquesta és la primera temporada que la fan per tele, per televisió,
sí.
I això també està portant cert problema a l'hora de trobar jugadores, doncs perquè aquí doncs, tot és molt nou i les famílies, el tema de la dona amb les redes socials i de més, doncs no està gaire ben vist, o és tot una novetat i han de donar passes, no?
Perdona, t'aturo aquí perquè m'ha interessat molt això que dius. O sigui, bona part de les futbolistes, que imagino que majoritàriament són de l'Aràbia Saudita, no acaben de veure clar que tinguin aquesta exposició pública, vols dir? O sigui, per xarxes socials.
Correcte.
O per la tele, sí?
Correcte.
Ahà.
Correcte. Aquí hi ha una cultura en la que no s'exposa la dona, com bé sabem tots, on molta dona va tapada. Això està canviant i és cert que ja comences a veure, sobretot les noies joves, bastant destapades, bastant, vull dir, sense cares cobertes i de més, però encara existeix. Però sí que és veritat que l'exposició de la dona amb les mitjans, amb les redes socials, doncs no és algo que les famílies ho acceptin, no? Llavors jo penso que és algo que a curt plaç, i et dic a curt plaç, canviarà.
Ara ens estaves parlant de la qüestió del vestit, i és cada cop es veu menys, tot i que encara se'n veuen la idea d'un burca, m'imagino que et referies a això, no? I ara no només un vel, sinó una peça integral de roba que tapi pràcticament a la completa una dona. Les futbolistes, quan esteu competint, perquè clar, això és una altra cosa, jo ara mateix al meu cap, i suposo que al cap de la majoria dels oients, no acabem de saber com van vestides, perquè algú pot imaginar, van amb vel, juguen el partit amb vel, o juguen amb... O que, com, amb què juguen? Quina és la indumentària que es permet o que és habitual?
L'única cosa que és obligatòria és portar unes malles que et cobreixin la cama, és a dir, no pots anar amb les cames descobertes. Ja està, no han de portar
fins
a, res
fins
més.
Fins al turmell, per entendre'ns, eh?
Correcte. Uh-huh. Bueno, si vols portar tres quarts perquè portes la mitxeta, no passa res. Vull dir, uh-huh. Però no poden anar ensenyant els genolls i les cames. Val? Uh-huh. Això les saudites. Les estrangeres, no. L'estrangera l'únic que ha de portar és una malla curteta sota el pantaló per si el pantaló se t'aixequés o el que fos, no se't veiés la roba interior. Ja està, no han de portar res més.
I en el teu cas, ja no per competir, sinó per al dia a dia, hi ha peces de roba prohibides, maneres de vestir determinades que tu no pots fer? O que saps que no pots fer, o que no està previst, sí. Encara que siguis estrangera,
Sí, sent estrangera ningú va amb pantalons curts, ni els homes ni les dones. Tu no veuràs els homes normalment amb pantalon curt, no hi és, i no portes tirants i no portes res que sigui massa, que no t'arribi a tapar els ombros, no? Llavors vas amb una samarreta i uns pantalons i ja està, no tens per què portar res més. Vull dir, tampoc pots anar apretada, no està ben vist, ningú et dirà res, però se't queda mirant, no és agradable, però bueno, t'adaptes a la seva cultura i ja està.
Des d'aquest punt de vista, això, abans m'ha interessat quan em deies m'he hagut de sentir determinades coses com el que fan els diners, etcètera, no? I jo vull posar-me en el teu cap i pensar, si a l'hora de prendre la decisió penses o tens por de la crítica, o tens por de la idea aquesta mateixa, de la crítica que hi ha del blanquejament, de les dictadures determinades, etcètera, o planteges que potser la teva funció venint des de fora cap allà pot ajudar a un inici de canvi. Això, aquest plantejament tu el tens, aquesta dualitat de les dues opcions mentre estàs analitzant oferta, o no va tan enllà?
Evidentment, nosaltres quan xerrem d'això, perquè parlo de mi, però aquí som un cos tècnic que hem vingut totes de Barcelona, tot el meu cos tècnic, que m'he portat tot. M'he portat tot el cos tècnic, sí. Tinc aquí a la Nono Pont, a la Mireia Encina, a la Marisa Quiles i a la Berta Puente, o sigui, tot el cos tècnic l'he portat a Barcelona, som totes catalanes. Nosaltres quan parlem de l'oferta que ens arriba, evidentment no ens enganyem, és perquè les altres ofertes que ens arriben d'Espanya no són el que nosaltres volíem, i ens arriba aquesta i ens ho prenem com a, doncs, més aviat com un repte, vull dir, com un repte, com una aventura i a més com un creixement personal. Però també nosaltres també tenim aquesta idea al cap de que nosaltres, si podem, sense evidentment ficar-nos, perquè no ho farem amb res polític ni amb res cultural, només amb la nostra presència, amb la nostra manera de fer, podem obrir, doncs, una mica més aquesta vida, aquestes noies, aquestes dones, i també de retruc el tracte que nosaltres podem arribar a tenir amb tota la directiva, que són homes, que nosaltres puguem estar, que puguem treballar, que puguem normalitzar, depèn quines situacions, sempre respectant, torno a dir, la seva manera de ser, és a dir, la seva cultura. Si això obre i agilitza el procés, nosaltres ho tenim molt clar, que veníem a fer també aquesta petita feina, no? Aquesta, posar una miqueta, aportar aquest petit, doncs, aquesta petita empenta o aquesta petita ajuda, ho teníem molt clar, i de fet és el que estem fent, no?
Ara m'has dit una cosa que és molt interessant, que els directius són homes, imagino que tots els alts càrrecs de la competició a tots els nivells deuen ser homes, els àrbitres m'imagino que també, que això no sé si és descartable que aviat hi hagi alguna dona àrbitre en competició, però també volia preguntar si la gent que va a veure-us, qui són?
Doncs homes i dones, vull dir, nens, i com bé dius, els directius són tot homes, jo només tracto amb homes, el que passa és que bueno, doncs hi ha de tot. Hi ha l'home que ha estudiat fora als Estats Units i o fora, i hi ha l'home que només ha estat aquí, però són supercorrectes amb nosaltres, són supereducats, superrespectuosos, jo no puc dir res, però ni dels homes dels directius ni de les persones que anem pel carrer. Vull dir, l'únic que puc dir és que són gent molt amable, que ens tracten molt bé a tot arreu on anem, que a tot arreu on anem ens volen contentar, i t'ho dic de veritat, que estem encantadíssimes amb el tracte, i tingues en compte que la majoria de persones que ens tracten són homes, mm-hmm. no són dones.
No sé si has notat, Anna, potser que el fet de que vinguis de Barcelona i tu ets de Sabadell, però vens de Barcelona i vens d'haver passat pel Barça, per la gent d'allà et mirin com dient, hosti, que ve del Barça aquesta, eh? Cuidao, eh?
Doncs mira, no ho sé, no m'ho he plantejat. La veritat és que no és algo al que jo li dongui massa... No sé.
No li dones importància que... haver passat pel Barça, home, Déu-n'hi-do.
A veure, no és que no li dongui importància, sinó que no hi penso, vull dir, no tinc aquesta manera de funcionar, no sé, no ho he pensat.
Ja no t'ho deia com una qüestió de que tu ho pensis o que vagis amb aquesta intenció, sinó que notis que potser algú et mira o et fa alguna referència a Barcelona i al Barça i que pensis, ah, mira, estan interessats i que els hi sembla, ostres, que és exòtic al final que algú de Barcelona o del Barça pues, li faci visiti allà i treballi amb ells, no?
Jo penso que al final la meva figura com a entrenadora fa que el respecte a les jugadores és gran. Jo crec que elles sí que deuen pensar-ho o comentar-ho, però a mi no m'han fet cap referència. I el tema de directiva sí que vam fer una referència fa pocs dies del meu CV, però amb una xerrada al CEO, però clar, bueno, potser sí, no sé.
Sense donar-li més importància, tampoc. Sobre el que em deies abans de la llengua, clar, tu ets entrenadora de l'equip, m'imagino que majoritàriament, no sé si tot l'equip és saudita, totes les jugadores, amb què et comuniques amb elles?
Tenim saudites, la gran majoria, tenim espanyoles, catalanes.
També, l'equip.
Sí, tenim brasileñas, tenim egípcies, de Tunísia... Bueno, em comunico amb elles en anglès, tinc una traductora també, que ella, a les jugadores que no entenen l'anglès, els hi tradueix a l'àrab, però hi ha unes quantes jugadores de l'equip que parlen bé l'anglès i si no, entre elles també s'ajuden per fer de traductores quan la traductora no està en aquell mateix moment, no? Però la llengua és l'anglès.
I tu creus que ens hem d'imaginar que en el futur passi com ha passat amb la lliga masculina, que de cop hi hagi un moviment d'incorporació de grans fitxatges, o sigui, de fitxatges de nivell mundial, no? Ja no et dic una Alexia Putellas o una Aitana Bonmatí, però d'una categoria similar en 2, 3, 4, 5 anys, perquè hem vist coses amb el futbol d'aquesta zona de món que no ens haguéssim imaginat mai, no? O sigui, d'incorporacions, ja no et dic de Cristiano Ronaldo en el seu dia, però, òbviament, Neymar o l'arribada de gent com Sané, etcètera, que són jugadors de tops mundials que de cop apareixen a una lliga que no forma part de la Champions, no?
Benzema,
exacte. Sí.
Bueno, doncs ja s'està parlant. És a dir, ja s'està parlant de jugadores de primer nivell. De fet, s'està parlant de Renard, la central de la selecció francesa i de l'Olympique. I ja s'està parlant de Marta, de la mítica Marta brasileira, jugadora de Brasil, que estava jugant als Estats Units i que ha guanyat no sé quantes pilotes d'or, i ja s'està parlant, no sé si per aquesta temporada o per la temporada que ve, o sigui, que ja comença la cosa a parlar.
Sí. O sigui que igual a Barcelona hauríem de començar a patir, eh?
Bueno, no ho sé, perquè no sé com està el tema a aquest nivell, és a dir, no sé si les jugadores estarien o no disposades a... Però jo sí que tinc clar que que tal i com està la lliga, sí, les lligues a nivell econòmic, a Europa, si aquest país vol, ho té molt fàcil, perquè les quantitats a què es belluga el futbol femení, per ells no són importants, o sigui...
I tu estaries encantada, no?, de mirar-te la plantilla del Barça. Home. I dir, deixa'm veure, a veure qui puc agafar d'aquí...
Jo sentadet aquí,
tu. Ja has demanat informes? Bueno, t'han preguntat per quina t'interessa del Barça o no?
No, vale. No només faig broma.
Deixa'm tornar als teus inicis. Tenint en compte la teva trajectòria i veure com has anat evolucionant pel món del futbol, quina impressió et dona en l'actualitat la situació que viu el futbol femení també a Espanya, tenint en compte el que ha passat en els últims mesos?
Estàs parlant-me de...
Del cas Jenny Hermoso, de tot el que té a veure amb la selecció femenina, de la Federació Espanyola de Futbol, etc.
Jo sóc exjugadora, com tu bé saps.
Sí.
I a cap de nosaltres, res del que ha passat ens ha sorprès. És a dir, nosaltres totes sabem, des de que jo jugava, amb 17 anys vaig començar a jugar, primera divisió, sabem el que passa, el que estava passant, com es funciona i quines són les problemàtiques que nosaltres tenim i teníem i tenim encara el futbol femení al nostre país. Vull dir, nosaltres som coneixedores, ja van haver fa molts anys reivindicacions, van haver cartes sol·licitant destitucions de l'antic seleccionador per molts motius, perquè no estava preparat principalment i per molts altres motius. Ja van haver moltes mogudes, vull dir, aquell seleccionador en concret ja va saltar perquè la selecció va poder accedir a unes fases, crec que van ser quarts de final o no me'n recordo quina, en aquell Mundial, i llavors la premsa sí que se'n va fer ressò i ja no ho van poder parar, però o sigui, nosaltres ja estem acostumades i evidentment que tot ha estat molt més mediàtic perquè s'ha vist i perquè ha passat i perquè han quedat campiones del món, i com vols que unes campiones del món no puguin dir la seva? Però nosaltres sabem que és el que hi ha.
Cap
sorpresa, vamos.
Cap sorpresa. Tu vas tenir contacte amb la... No, ja no dic amb l'anterior seleccionador, amb Jorge Vilda, sinó amb l'anterior, de què es va parlar moltíssim, que no sé quants anys va estar en el càrrec, i que...
24 o 25, Nacho 24, Quereda.
Nacho Quereda, exacte. No, ho dic perquè se'n va parlar molt... Se n'ha parlat ara, últimament, perquè, clar, durant 20 i pico d'anys hi havia un senyor que hem vist algunes imatges que eren un excés absolut respecte a les seves futbolistes.
I el que no s'ha vist, perquè llavors no hi havia càmeres i no hi havia mitjans de comunicació interessats i no hi havia la repercussió que hi ha, però pots parlar amb totes les jugadores de la meva època i una darrere l'altra t'explicarà barbaritats.
Ja, clar, que no hem sabut fins que no ha rebentat això en el cas. No?
Però que se sabien, eh? I que se manifestaven i que es deien i que es demanaven i que es feien cartes, que es feien reunions i que se sabien els clubs. Sabia la premsa que estava interessada, sabia tothom. El que passa és que, bueno, com moltes altres coses, al final que se saben i no es publiquen, no?
Anna, vull acabar només preguntant-te per el teu passat. Tu deies que jugues des dels 17 anys, en una època que ja no és l'actual, és a dir, s'ha dit molt que la generació d'Alexia Putellas o d'Aitana han obert un camí perquè moltes noies o nenes es posin a pensar en la possibilitat de ser futbolista. Com va ser la teva entrada al futbol quan tu tenies, quan eres una criatura, quan eres una nena?
Bueno, jo és que volia jugar a futbol des que era petita. Jo m'he passat la vida jugant a futbol amb nens, al carrer i al col·le i a tot arreu. Llavors és ben cert que jo he de deixar de jugar al col·le i al carrer perquè em faig una dona, llavors doncs ja no puc per la diferència física amb els meus amics. Però després, doncs mira, m'assabento que hi ha un equip a Sabadell, que jo vivia, soc de Sabadell i vivia allà, i allà comença la meva aventura, amb 17 anys, perquè el meu pare no em deixava jugar a futbol, no volia apuntar-me a un equip de futbol. Això sí, ell muntava els equips de futbol de l'estiu perquè jo jugués i ell era l'entrenador, però després no em deixava, no? Una mica... Però bueno, coses d'aquella època, no? Ara està encantat de la vida, després quan vaig fitxar pel Sabadell i pel Barça era feliç, però bueno, suposo que són aquestes barreres que et trobes amb la mateixa família, amb el mateix pare. Bueno, la meva entrada va ser un equip de... Amb 17 anys no tenia cap mena de formació perquè no havia pogut jugar en categories inferiors perquè no existien, i d'allà doncs, vaig anar al segon equip, directament al cap d'un mes ja estava al primer equip jugant a primera divisió, amb dones de 30 anys i jo tenia 17, i després al cap de dos o tres temporades, crec, quatre, em vaig buscar el Barça i passo la resta al Barça. Doncs al cap dels anys... Quan has de jugar, entrenar, viatjar per tot Espanya i de més és cansat perquè has de treballar, i decideixo amb 29 anys plegar perquè doncs, bueno, la meva vida professional pesava més que l'esportiva i he de deixar de jugar a futbol per això, no? I com mai et planteges viure del futbol, ni ens ho plantejàvem, ni tan sols li vèiem ni la llum, doncs, bueno...
Què feies? Perdona que puc preguntar, què feies? O sigui, quina era la teva vida laboral? A què et dedicaves?
Doncs mira, la meva vida laboral, la meva família té una empresa i el meu pare em demanava que em posés al capdavant, no? Una empresa una mica gran. I jo doncs m'hi negava i m'hi negava perquè volia jugar a futbol, fins que un dia em va dir que s'havia acabat, no? Era normal perquè al final allò no tenia cap futur i jo me n'havia de fer càrrec de l'empresa, no? Llavors m'he passat doncs, la resta, molts anys portant l'empresa, fins que vaig decidir tornar i començar la meva trajectòria com a entrenadora perquè, bueno, doncs perquè ho tenia allà i ho volia fer. De fet, em trec el títol perquè algú fa molts anys em truca dient-me que si vull ser l'entrenadora, la seleccionadora catalana. No? Llavors, el que faig és em trec la llicència perquè vaig haver de dir que no perquè no tenia la llicència el 2008, però la deixo en un calaix perquè em nego a continuar anant a entrenar sense cobrar o sense tenir una... sense que sigui la meva professió. Llavors, deixo la llicència al calaix fins al 2015, que decideixo començar a entrenar i llavors és quan ja me'n vaig als Estats Units i, a més, ja començo a viure del futbol i a ser una professional del futbol. Però per això he de marxar, perquè a Espanya encara la cosa no havia arrencat, no?
És brutal, Anna, perquè la teva història és la de la persistència al voltant d'una passió, perquè el més normal és que la teva trajectòria és que no hagués acabat sent entrenadora de futbol o futbolista, perquè el teu camí era gairebé impossible, amb una família o un pare que no volia, amb un camí professional marcat perquè per el teu cognom i per la teva família ja estava, que acabi sent entrenadora professional, acabi jugant en equips de màxima categoria, és de pura persistència al voltant d'una passió.
És seguir els teus somnis, no? O seguir el que has vingut a fer a la vida. Jo crec que jo no he parat fins que no he fet, és cert. Jo crec que he vingut al món a fer això, no? Jo... El que passa és que les famílies i la societat, doncs moltes vegades et desvien cap a on ells creuen, no? Sí, picant pedra. Porto tota la vida picant pedra, és cert.
I de nou, fent-ho en aquest cas a l'Aràbia Saudita des de fa ben poc, des del mes de setembre, des de l'1 de setembre, com a nova entrenadora del Riyadh, en un moment de canvi radical del que significa l'esport professional en aquest país, com hem vist en aquest mercat boig de fitxatges de l'estiu, i com ja ens anticipa l'Anna Junyent, que pot replicar-se també en el futbol femení. Per tant, jo, si fos directiu del Barça, començaria a mirar cap a dintre, que no sigui que tinguem algun ensurt. Anna, ha estat un autèntic plaer, un privilegi poder-te saludar. Moltíssimes gràcies, m'ha semblat molt interessant i la teva història vital, increïble. De veritat, una abraçada ben forta, que sigui un èxit i moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb mi i ha estat un plaer xerrar amb tu, de veritat, i gràcies per fer que el futbol femení continuï tenint veu i que se'ns posi cara, que hi ha molta gent darrere treballant i fent coses molt, molt guais i hi ha moltes dones fent molta feina darrere.
Moltíssimes gràcies, Anna. Una abraçada ben forta des de la distància.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Adéu.
Deixar dret a tercer de carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert els migdies i parking gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo on has d'estar.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum. I si tens gas, canvia't també a Endesa i estalvia la teva factura del gas amb un 20% de descompte en tot el teu consum del primer any. Contracta-ho ja al teu punt de venda Endesa i aconsegueix, a més, un regal segur. A Barcelona, Laomar Servicios y Gestiones Energéticas, carrer Sant Antoni Maria Claret, 8. Tria un demà millor.
Doncs a veure, he d'anar a la fruiteria a recollir l'abric que em vaig comprar. Ah, i ahir es van trencar dues copes, però m'aproparé en un moment a Ikea per comprar-ne de noves.
A Ikea continuem treballant cada dia per ser més a prop teu que mai. Amb 6 botigues, 7 punts de recollida, Ikea Ponés, l'app i la nostra venda telefònica. T'esperem a Ikea Barcelona.
Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinkas Zuckerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per a violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
D'aquí 30 segons seran 3 quarts de 12 del matí. Estem amb la Llucia Ramis i el Carlos Tanona. Ara el saludo, bueno, el saludo ja. Hola, què tal, com esteu?
Molt bé, què
molt
tal?
Bé.
Bon dia.
15 minuts perquè arrenqui també el Barça-Madrid des de l'Olímpic, des de l'estadi Olímpic. A veure què estan fent a RAC+1.
Missa a la porteria, 4 també en defensa, de dreta a esquerra, Ollane, Ivana, Catelyn i Olga Carmona, amb un doble pivot al mig del camp format per Toletti i Tere. A la banda dreta Raso, a l'esquerra Atenea, la mitja punta serà per la colombiana Linda Caicedo, a dalt jugarà en punta només un atacant, Brun.
I a la banqueta qui té Toril?
La portera suplent Chavas, a més jugadores de camp, Kenty Robles, Rocío, Maite Oroz, Moller, Feller, Zornoza, Esbaba, Freya Siri i la jugadora del filial, Olaya.
Hola.
Xiula. Avui,
ai, perdoneu, perdoneu.
Xiula Eugenia Gil Soriano, de 27 anys. És una de les apostes del comitè tècnic d'àrbitres perquè xiula tot just el seu primer clàssic. No és internacional, és atleta, igual que per exemple ho era Salma Parayuelo, adscrita al Col·legi Gallec des del 2019 a la Lliga Femenina. Des de l'agost d'aquest any xiula també partits de la segona federació masculina.
Hola Puig,
hola, bon
hola a tothom.
Hola, bon dia.
Estem veient ja imatges, eh? Quin goig que fa, no, l'estadi olímpic.
Sí, ara ens ho comentava la Laia, que ens aproparem a més de 40.000 persones, eh, Laia, avui a Montjuïc.
Sí, sí, i ja comença a fer goig la graderia de l'estadi olímpic. Encara queda prou gent per arribar, però sí que ja veiem moltes banderes del Barça que voleien i la gent expectant perquè comenci a rodar la pilota.
Sabeu que tinc una exclusiva o no?
A veure.
Sabeu qui toca l'himne del Barça?
Sí, sí, sí.
Saps que ens han passat en exclusiva l'himne del Barça per a Lís, o no?
Ah, sí? Ah.
Ja l'hem sentit a l'entrenar, però el que passa és que vosaltres esteu a RAC+1.
No, nosaltres no.
No el voleu sentir?
Sí, no? Però per això...
Abans que ningú, eh, a l'estadi olímpic.
Sí, sí, sí.
Vale, vale, mira, mira.
A veure com sona així. Jugadors,
veig les cares, però m'agradaria veure-ho.
Molt bé, això,
eh?
Ara, ara.
Molt bé, això.
Espera, que puja, que puja, que puja.
A veure.
No puja molt, eh, però. Ara, ara.
M'agrada.
Què?
Molt bé.
Estupendo, això. Encara el voldreu dir oficial, eh?
Mira, ara veig que està muntant la taula de so, no? Suposo que això és la taula de so, no sé ben bé què és, però el monitor del bar no, segur que no, perquè no n'hi ha avui, per tant, crec que estan ja muntant els preparatius per aquest himne, que sona tan i tan bé.
El compreu, sí?
Sí.
Pues vinga, va. El Puig no ha dit res, per tant...
No molt.
Ho sabia, ho sabia.
Un silenci elegant, eh, allò.
Va, us deixo. Ja el sentireu, però aquí l'heu sentit abans.
Home, que exclusiva, com sempre.
Va, avançant a la notícia. Vinga, adiós, que vagi bé. Fins ara,
adéu,
us escoltem.
Adéu, anirem connectant amb
11 i 47 minuts, efectivament. Sentirem l'entrenament també de RAC1 al partit del femení, del Barça-Madrid, amb més de 40.000 persones a l'estadi olímpic. No ets allà, Llucia, però podria ser-hi perfectament.
I tant, que sí.
Vinga. Va, posem-nos-hi.
Això ja s'acaba. Això ja està, sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria. S'ha acabat, mira enrere, que només mira endavant. Vinga, va.
Bé, ja sabem que això s'acaba, és aquesta temporada estem buscant coses que s'estan acabant d'alguna manera o altra, o que ens fem la pregunta de si s'estan acabant o no amb la Llucia Ramis i el Carlos Tanon. Us convidem, com sabeu, cada setmana que ens plantegeu coses que creieu que potser s'estan acabant i així les podrem també comentar a l'antena del Via Lliure a través de Twitter, si voleu, o a través del correu electrònic vialliure@racu.net. Avui què s'acaba o què creieu que s'acaba?
Mira, demà és 20 de novembre,
sí,
oficialment hombre. Farà 48 anys que Franco va morir al seu llit després d'una dictadura que va durar 40 anys i una mort que va durar molts dies. Es diu que va ser un mort mantingut en vida i ja està, Franco es va acabar.
Sí.
Fa mig segle.
Això sí.
I els seus símbols també es van acabar les banderes preconstitucionals, les salutacions franquistes amb el braç aixecat, els carrers i places amb el seu nom, s'acaba el cantar al car al sol, tot això s'ha acabat.
Ah, sí?
Aquest programa està gravat en 1978.
78. S'ha acabat? Perquè jo, vaja, avui precisament debatíem sobre el tema. O sigui, la pregunta és si el franquisme s'ha acabat.
No, Franco s'ha acabat.
Franco s'ha acabat?
Sí o no?
Sí, noi.
Bé, jo, home, si ens atenem...
És que la música del Pau Ballbé, amb Franco com a tema... No. A veure, mira. S'acaba, Franco? Què passa? S'ha acabat, sí. Enrere. Sí, mira enrere a vegades.
No sé, jo crec que, home, evidentment, la seva figura estigui enterrada, ara no sé on és enterrada.
Ara me'n recordo com es diu el cementiri aquell.
Aquell.
La buscaré ara.
Tant se val.
Sí.
Però el que no està tan enterrat, clarament, és un franquisme sociològic. És una manera d'entendre l'ordre, la societat, el país, i tampoc ens fem trampes, o sigui, a Espanya i a Catalunya. Vull dir que aquí tenim molts tics encara franquistes, però, bueno, evidentment, Franco, la figura de Franco, està enterrada. Sí.
No ho
Mingo Rubio.
No
diuen a la redacció, Mingo Rubio.
Ah, mira.
Cementerio del Pardo, Mingo Rubio.
No sé si està tan clar que està mort i enterrat. De fet, no fa tant, que el varen desenterrar.
No.
Va ser l'octubre del 2019, uns mesos abans de la pandèmia, per poc no els enxampa la pandèmia.
Bueno, igual és la maledicció de Franco, de la pandèmia.
Però ja es va dir en el seu dia, això, sí.
No, i se suposava que havia de ser sense honors i tot això, però hi havia representants polítics, es va televisar, i després veiem com el portaven, com portaven el taüt damunt les espatlles. I a més semblava com un fosquitos. No?
Ai, sí, és veritat, tenia una forma estranya. No el van portar allò amb un carretó, així, una miqueta.
Exacte, exacte.
Tampoc era tan clar. A veure, avui serà complicat, la banda sonora, perquè clar, què poses?
Home, jo crec que aquesta és una de les cançons que li hagués agradat molt amb ell, si és viu. No, però realment...
The Page Mode?
Totalment.
Li hagués agradat el Caudillo?
Home, de fet, el grup tenia la mesura a l'alçada d'ell. Bueno, que podíem haver optat per cançons més emblemàtiques com Cara al Sol o Serrat cantarà Miguel Hernández, però aquesta cançó del 81 personifica una miqueta les ganes de treure's la capa gris i trista d'una societat que volia viure ràpid i en colors. I aleshores que mai tenia suficient com és la cançó de Peix.
Mira, l'any 2011, Hernán Migoya va publicar a Ediciones B Una Grande y Zombie i atenció a l'argument de la novel·la.
A veure.
En plena crisi econòmica hi ha un caos polític, hi ha caos social, Espanya està a punt de començar una segona guerra civil, però resulta que qualcú tasta per error una mostra de sang que havia estat de Franco.
Ai,
llavors es contagia i serà el primer dels anomenats rabiosos, que són una mena de zombis que s'alimenten d'éssers humans i volen ressuscitar Franco.
Això com es diu la novel·la?
Es diu Una Grande y Zombie.
Oi,
la amigo ja.
Està bé, bueno, és igual, no contestis. Vale,
és okay, igual. Okay, en aquesta, quan es desperten aquests rabiosos, perquè se van contagiant els uns als altres, aconsegueixen paradoxalment el que no havia aconseguit mai ningú, que és unir el país.
Hombre, un país de zombis, per això.
Ara.
La part negativa és que són zombis, però...
No sé si el que hem vist aquests dies a Ferraz eren rabiosos pròpiament, però sí que de vegades es pot confondre el franquisme amb el friquisme.
Sí, senyora.
I el problema és que és tan esperpèntic que els símbols també ens semblen grotescos, no? Com si no representassin el que realment representen. També ens en fotem una mica d'aquests símbols.
Sí, o bé, bueno, si ens atenem una miqueta al tema, o si ser de dretes, o fins i tot d'extrema dreta, no ha de ser friquisme, però ser franquista sí, perquè el personatge jo crec que hi era ridícul en temps real. Una altra cosa és que bé, el seu culte a la personalitat als anys 50 hi era una mica de conya. No era un personatge que tingués carisma, no era atractiu, no era seductor, no era excessiu, no era viril ni valent, és a dir, que només feia por al principi, després era de gust discret, i això per això va encaixar una mica, però realment jo crec que com a personatge, que tu siguis franquista ara, és una miqueta, ser una miqueta friqui.
Bueno, a veure, és gaire, sí, personatge de, com de còmic, però que estic d'acord amb la Llucia, és a dir, els símbols són els que són,
Yeah.
Ara que s'hagin friquitzat, o que es considerin de friquis, no li treu la transcendència històrica al que hi ha, i potser l'error és aquest,
No vull posar aquí
estupendo, però...
Un amic meu fotògraf, Toni Amengual, va publicar un llibre titulat Flowers for Franco, i va passar uns dies...
Flowers for Franco.
Sí, va passar uns dies a l'Escorial, s'allotjava a l'hospederia de Santa Cruz,
sí,
abans que exhumessin Franco, això, i anava a fer fotos al Valle de los Caídos. I encara que estigués prohibit, hi havia molta gent que es feia selfies amb el braç aixecat, fent la salutació franquista. Quan veus aquelles imatges, No sap si ho fan de broma, no sap si ho fan per provocar, no sap si ho fan convençuts, però el fet és que estan fent aquell gest.
Sí, sí.
I és un gest... Esclar, la imatge és tan friqui que no acaba de fer por, però és una falta de respecte, aquell gest. Ens hauria de resultar ofensiu i hauria d'estar prohibit realment, o sigui... Mm-hmm. Però hi ha hagut molta tolerància sempre amb els símbols franquistes, no? Amb les... Mira, quan va entrar l'euro? L'any 2001. El 2002 es retira la pesseta. Sí, el març del 2002 es retira la pesseta. Però l'euro entre el 19 de juny del 2001. Tot aquell temps, des de que comença la democràcia fins l'any 2001, hi havia monedes de 25 pessetes i de 5 pessetes. Hi havia duros, 25 no ho sé, però hi havia duros amb la cara de Franco.
Sí, sí,
no es van retirar
els tenies encara,
de la circulació.
Tens tota la raó, sí, sí.
I això per no parlar dels
Caudillo
carrers...
por la gracia de Dios a l'entorn de la moneda.
Carrers, sí, sí. Places, rotondes, moltíssimes coses que encara no ha passat pel filtre de la reparació històrica, no? De la restauració històrica. Tot això encara hi ha molts carrers que tenen el nom, si no de Franco directament, sí de franquistes. Hi ha encara símbols feixistes a diversos
sense
punts. Franquistes diversos punts, no? Llavors és això, que moltes vegades hi ha hagut una tolerància amb els seus símbols que encara que els estem friquitzant,
com la idea de que són, bé, això és mitja conya, si fa riure. Bueno,
i no només això, que se'n parla. El fet és que ocupen molt d'espai i això no passa factura. I si no, mira Milei què passarà demà.
Mira la imatge que hi ha gent que li sembla molt de conya el que va passar ahir, per exemple, a Sant Jaume, quan una pila de gent va anar allà amb un capellà, per cert, amb un sacerdot, a fer una missa per la unitat d'Espanya, tots de genolls, amb un rosari, no? Que això, algú li pot semblar friqui o no sé què. Això, tu veus algunes fotos del que va passar ahir? A mi gràcia no em fa.
No, gens. A mi m'inquietaria bastant més del que sembla inquietar.
Però que no es faci gràcia no vol dir que no sigui ridícul. I jo crec
que... és una altra cosa.
No, el fer el ridícul i el riure't d'això, sí que és veritat que parles d'això, però també l'estàs desactivant d'una miqueta, d'alguna manera. Jo crec que sí. És a dir, t'estàs burlant d'allò.
Però t'estàs burlant d'uns símbols que han estat molt greus. Auschwitz? Pots fer-te selfies divertides i enginyoses a Auschwitz?
Hi ha gent que ho ha fet, sí.
I quin és el resultat d'això?
No, t'arriba.
Ja.
És enfotre'ns-en de la memòria, és enfotre'ns-en del que va passar allà. És banalitzar amb un cas, amb un aspecte gravíssim.
També és cert que Espanya va viure tant de temps sota una dictadura de la qual és obvi que no se'n podia riure. I la sortida d'en riure-se'n del que va significar aquella dictadura també pot ser reparador per una part de la població.
Exacte.
El problema és que ja s'ha saltat una generació, o diverses generacions, que ja no ho van viure.
No.
Per tant, la conya del que per una generació era enfotre-se'n del que havia passat com a forma de reparació, per les noves, és senzillament broma.
Però, de totes maneres, a veure, aquest era l'arma perquè no ens oblidem. Aquí hi ha un problema en aquest país, que aquest tio es va morir al seu llit. Mm. És a dir... després podem explicar moltes històries sobre la lluita franquista tal i qual, però realment aquest senyor va estar 40 anys i va estar 40 anys i es va morir, i quan va morir va acabar la seva dictadura per una sèrie de coses, però aquest país no el va treure fora, no és a dir, hi havia una part important d'aquest país que estava bé amb ell, i aleshores aquest és un trauma que no s'agrada, com a França el govern de Vichy també és un drama per ells, però en aquest sentit és un país que va admetre i que realment aquest tio se'n va anar quan se'n va anar. Em vas ficar des de molt principi ja en el que s'ha de mentides i d'amagar. Aquest és Albert Gil.
Pues està bé això,
Clar que sí,
està molt bé.
Està xulo. Camp de mines desactivat, que en el fons una mica és que el dictador surt però deixa un país en ple de mines que s'ha de desactivar. De fet, aquest últims dies estem parlant dels mitjans del tema dels jutges. És a dir, a veure, tu pots treure coses però has d'anar desactivant tota una estructura que encara que sigui mental que comparteix coses amb la dictadura, perquè hi ha gent que fins i tot té aquesta idea de que aquest país només pot funcionar si hi ha un senyor que diu el que s'han de fer, és a dir, que ens diu el que s'ha de fer, el que s'ha de votar i
el que s'ha de pensar.
Anava
a dir que les guerres, això s'ha dit moltes vegades, les guerres no s'acaben quan s'acaba la guerra, és a dir, quan es signa la pau no s'acaba la guerra, perquè venen coses darrere. Una dictadura quan s'acaba no s'acaba.
No, i queda la seva imatge. Hi ha un assaig de Carlos Barciel, titulat Con Franco vivíamos mejor, que desmenteix que inventàs la segona...
Con
Con Franco vivíamos mejor. Que ell diu que és mentida, que ell va inventar la seguretat social, que va inventar les xarxes de pantans, que va ser que va inventar els habitatges de protecció social. Explica que ell era un inculte, que no llegia, no tenia coneixements d'economia, no tenia coneixements de ciència, d'història, encara que es vantava de tot això. I, de fet, vos he de dir que la meva àvia, som pare de la meva àvia, o sigui, el meu besavi, sí. que era cadet, diu la meva àvia, després d'aquestes coses, no se sap fins a quin punt...
M'has posat molt nerviosa.
Deia la meva àvia que el seu pare, o sigui, el meu besavi, li duia la motxilla a Franco.
Oh.
Perquè ell, el meu besavi, era alt i fort, tenia les cames llargues.
Sí.
I clar, l'altre era petit i esquifit, i no.
Oi.
I com que era de Ferrol, Franco volia entrar a la Marina, però no el van admetre. I segons les biografies, va quedar primer de la seva promoció. Però això no és vera, perquè l'anuari de l'Acadèmia Militar del meu besavi, que va ser oficial el mateix any que Franco, Franco surt en una posició molt per darrere del número 100. I fins i tot el meu besavi hi estava per davant.
Hòstia,
és a dir, que es fan aquestes imatges del que són els dictadors, però no va ser un treballador incansable, no tenia dos cervells, com deien els seus ensabonadors.